Tu imagina't un tio de futbol en aquella època que tingués 150 milions de pessetes.
El dinero lo puede todo en la vida.
Era milionari o multimilionari.
Eh?
I arriba un dia...
Tites, tites, no?
L'any 2000, diuen, no, no.
No, no, no.
Ara vostè no té, no arriba al milió d'euros, té 900.000 euros.
Si han fet bé els números, no els han fet.
Però tu dius, però, escolta, me'ls han fotut de cop, saps què li dic?
Em sento enganyat.
I quedes pelat.
Un robo?
Vull dir que llavors a vegades la gent parla molt.
I love other people's money.
I les circumstàncies, si no, has, no t'has actualitzat.
La Rosalia.
Vull dir, la gent va perdre molts calés. Amb una paraula, el que tenia cèntims...
Al Palau hi ha molta pinya.
Va perdre molts calés.
Hi ha molta gent que cobrava en negre.
Per què carai poseu la copa? Per què la poseu? Eh? Per què ho feu?
La setmana tràgica.
A Londres, Ion Sindreu, periodista columnista del Wall Street Journal. Bon dia, Ion.
Bon dia, com anem?
I el Toni Rodon, doctor europeu en ciències polítiques i investigador a la London School of Economics. Què tal, Toni, com estàs?
Bon dia, bona hora, què tal?
I deixeu-me també dir professor a l'UPF, perquè avui amb el Ion Sindreu i el Toni Rodon parlarem d'universitats, precisament ara que s'ha acabat la selectivitat. Vosaltres a què us volíeu dedicar la primera vegada que vau entrar a la universitat? Ja teníeu clara quina era la vostra vocació? Vau fer una mica de tastaulletes? Com va anar, Toni?
No, no, jo volia ser periodista. De fet, treballava en alguns mitjans locals dels primers anys de carrera. Per tant, sí, volia fer periodisme. Volia robar la feina que tens ara, escapa. Mm. Però sort que vaig canviar d'opinió.
I tu, Ion?
Bé, jo vaig fer enginyeria informàtica, per tant, això ja et pot dir fins a quin punt tenia clar el meu futur. Però no ho sé, és que les coses també canvien molt, no?, a mesura que et fas gran i una mica... Jo el que sí recordo és que vaig entrar molt a la carrera amb una visió molt del que m'agradava a l'escola, no? I, o sigui, des del punt de vista del repte molt intel·lectual i no gens pensant en una visió realista del món laboral, perquè amb altres coses, quan en tens 18, no saps molt bé què és el que voldràs passar-te el dia fent. Per tant, és difícil.
Mira, Ion, a mi em va passar una mica la inversa que tu, que vaig començar a estudiar economia i vaig acabar amb el periodisme. Vull dir que, en el fons, he acabat fusionant la teva gran vocació, que és el periodisme econòmic, eh?
Sí, home, és que jo sempre he dit que al teu costat jo, bé, sóc un ésser inferior en tots els aspectes.
I m'agrada sempre, o sigui, vaig arribar a provar econometria, que era una assignatura dificilíssima i que ara no sabria ni entendre els enunciats, però aleshores, és a dir, clar, necessitaves una base matemàtica brutal i és una cosa que, clar, he perdut amb els anys i no he fet servir mai en la meva vida, eh?
Però és que una de les coses... Primer, aclarir que una de les coses que no he entès mai dels economistes és perquè a estadística li diuen econometria. I mira que m'he ficat en el món, però no, encara no ho he entès, més enllà de que fan servir les seves pròpies històries. Però... I la segona és, home, si tu no has fet servir econometria, imagina't jo fins a quin punt no he fet servir arquitectura de computadors 2. Per tant...
Toni, deixa'm anar una mica més enllà. En què et vas fixar tu a l'hora d'escollir una universitat o una altra? Perquè ara també molts d'aquests estudiants que han acabat la selectivitat, doncs en funció de la nota que treuen, es juguen a poder estudiar una universitat amb més prestigi o que els queda més a prop de casa, a una altra que potser els és més cara o que té un prestigi o dins del rànquing ocupa una posició més baixa, no? Tu en què et vas fixar a l'hora d'escollir universitat?
Doncs jo la veritat és que els rànquings aquests oficials que surten, el rànquing de Xangai o altres rànquings que de tant en tant surten a la premsa, no me'ls vaig mirar massa, però no dir gens. Jo la meva decisió bàsicament es va basar en mirar la nota de tall, i en aquell moment Ciències Polítiques a la Pompeu Fabra tenia la nota de tall més alta, per tant vaig pensar que era millor que la resta. I després hi ha un altre factor important que era la ubicació, que és que la Pompeu estava a Ciutadella i a mi, que venia del Maresme, m'anava molt millor que no pas anar a l'Autònoma. Van ser els dos únics factors que vaig tenir en compte.
Uh-huh. I tu, Ion?
Jo he de dir que la proximitat em va pesar per anar a l'Autònoma, perquè, clar, jo vivia allò a les Planes de Vallvidrera, no?, que és allò mig Sant Cugat, mig Barcelona, per tant ho tenies molt fàcil. Però també cal dir, en favor meu i de la meva presciència, cal dir que jo ja pensava en fer dues carreres i en poder fer una carrera més humanística alhora. I, per tant, en aquell moment, doncs, bé, de fet, crec que fins i tot ara, tampoc hi ha tantes opcions de dobles carreres, però n'hi ha una mica més. En aquell moment pràcticament no n'hi havia i l'autònoma doncs, et permetia això, no? Et permetia anar d'un campus a l'altre. Per tant, jo ja tenia una mica aquesta idea al cap i vaig acabar allà per aquest motiu, sobretot. Mm-hmm.
Això és la Setmana Tràgica, un espai d'economia i de política amb la dosi justa de rigor patrocinat pel Lion Sindreu i el Toni Rodon. Avui, amb ells tots dos, tornant a la universitat. Tu que ets professor universitari, Toni, com s'organitza una universitat? És a dir, si haguéssim de comparar-ho, per exemple, amb l'organització interna d'un sistema polític, què estaríem parlant? D'una democràcia o d'un sistema feudal?
Jo no sé si aquesta pregunta l'escapa vol que em facin fora de la feina.
Home, no està gens esbiaixada, la pregunta.
Gens. A veure, deixa'm sortir-me'n d'alguna manera. Jo diria que les universitats, si fossin un país diferent, serien un sistema representatiu de caire semipresidencial i amb vot ponderat. Això què vol dir? M'explico. Les universitats, en general, a Catalunya, totes més o menys es governen de la mateixa manera, que és que a dalt de tot doncs, hi ha el rector, i el rector està escollit per la comunitat universitària, i després hi ha un òrgan de govern, no? Que en el cas de la Pompeu, per exemple, es diu Consell de Govern. Després també hi ha com una mena de parlament o d'altres òrgans, hi ha el claustre universitari, el Consell Social, etc, que representen les diferents comunitats dintre de la universitat. En tot cas, dic això de vot ponderat perquè els rectors de les universitats, que tenen un mandat de 4 anys, s'escullen per vot, però el vot no és igual per totes les persones que pertanyen a la universitat. Per exemple, el vot del personal amb vinculació permanent doncs, té un pes molt alt, pondera un 51%. En canvi, els dels estudiants té un pes molt més baix. En el cas de la Pompeu és d'un 22,5%. Una mica ens recorda en aquells sistemes del segle XIX en què el vot d'una persona doncs, tenia el pes en funció dels ingressos que tenia aquella persona. No? Per exemple, a Prússia o a Suècia, el vot de les persones riques comptava 3 vegades o 4 vegades més que el vot de les persones amb menys poder. No? Doncs a la universitat passa més o menys el mateix. Ara bé, clar, aquí també hi ha un debat més de fons, no? Que és si donar el mateix pes de vot a les persones com els estudiants que només hi són 4 anys o si el fet doncs, que hi hagi gent com els professors que hi són durant molt més temps doncs, hagin de tenir un vot molt més important. Això és un debat ideològic que ara mateix s'ha solucionat doncs, donant més pes, més poder a la gent doncs, que hi està de forma més permanent.
Toni, no em queda clar qui són els nobles feudals de les universitats, per això.
Jo segur que no. Home, diria que és, en certa manera, el personal permanent, no? Són els que tenen més poder. Uh-huh. Jo segur que no, per exemple, en el meu cas, jo soc professor lector i en el cas de la Pompeu, els professors lectors, el vot de la ponderació és d'un 9%, que és molt més baix que el dels estudiants, de fet, no? Uh-huh. Per tant, hi ha tot aquest tema de pesos, no? Que en funció de quina categoria pertanys, el teu vot compta més o menys.
Uh-huh. Escolta'm, i si ens comparem amb altres països, els sistemes són més democràtics fora que els que tenim a Catalunya o no?
Doncs depèn una mica del país i, en el fons, a casa nostra no estem tan malament perquè en molts països la governança de les universitats és completament privada. Per exemple, a London School of Economics el que tenen és una companyia, és una universitat pública, però que està governada amb un estatus especial que fa que es comporti de forma privada. I la rectora està escollida doncs, per un board que diuen de gent que supervisa els diners que té la LSI, la universitat, i per tant està totalment escollida a dit, sí? I això passa en molts altres llocs. Per exemple, a Oxford també passa, o a les universitats americanes, com que són privades, també passa, etc. Per tant, en molts països, sobretot en aquells que tenen un sistema més aviat privat de gestió i d'universitats i també de titularitat, el que passa és que els estudiants o la gent, el professorat, té un poder encara més baix que a casa nostra a l'hora d'escollir doncs, qui dirigeix la universitat. Mm-hmm.
Tu t'imagines fent carrera acadèmica? Com és la vida d'algú que fa carrera acadèmica, Toni?
Doncs la veritat és que és dura, sobretot al principi. La gent no sap doncs, que fer decidir-se a fer una carrera universitària o acadèmica és una decisió no molt fàcil. Bàsicament perquè en el nostre país hi ha moltes dificultats. De fet, aquesta setmana, per exemple, han sortit unes beques que són una de les beques més importants que donen a l'estat espanyol de consolidació, que es diuen Ramón y Cajal. Mm. I quan compares aquestes beques amb altres ajudes que es donen a altres estats, són ridícules, perquè n'hi ha molt poques i es paguen molt malament, no? La qual cosa provoca que molts investigadors hagin d'acabar de marxar del país i molts altres doncs, no puguin consolidar-se a nivell acadèmic. Estem parlant, per exemple, d'unes beques que han fet fora gent que tenen una puntuació de 93 sobre 100, que, per tant, gairebé arriben a l'excel·lència i no tenen beques o no tenen una ajuda, no poden consolidar-se perquè no hi ha diners. De fet, tot això aquesta setmana el que ha provocat és que molts investigadors es queixessin, hi ha hagut un serrabombori, sobretot internet, i el govern espanyol ha anunciat que destinarà més diners a la ciència per una mica pal·liar aquest problema. Ara bé, això ho hem sentit molt en els últims anys i després no acaba sent el cas. Veurem si aquest any canvien alguna cosa.
Avui amb el Toni Rodon i el Ion Sindreu parlant de la vida universitària. Ion, com fan negoci les universitats, si és que n'han de fer, sobretot les que no són públiques?
Home, doncs les universitats fan negoci tant per aportació, no, de l'Estat, però sobretot per les, no, per diguem-ne, el que paguen els estudiants, que com tu dius, depenent del país, doncs canvia molt. En tot cas, clar, aquí el del que es tracta és que quan parlem d'universitats, en realitat estem parlant, no, de mons molt diferents, perquè, com tu sabràs, els rànquings universitaris són on hi ha el gran negoci, no? I, de fet, grans publicacions internacionals doncs, publiquen regularment aquests rànquings universitaris que es basen doncs, en un gran tipus de coses, doncs, per exemple, doncs, en qualitat de la recerca, en el campus, en molta mena d'històries, i aquests rànquings doncs, són claus no només per, diguem, no, per atreure els estudiants, però fins i tot en certs casos doncs, el tipus de producció acadèmica que fas, i això segur que el Toni en sap molt millor, és el que fa que tu doncs, rebis més calés també de l'Estat, no?
Jo, Antoni, suposo que ara moltes universitats, des del punt de vista econòmic, també pateixen per les conseqüències d'aquesta pandèmia, perquè precisament molts estudiants estrangers deixaran de viatjar, no? I deixaran de matricular-se, no, Jo?
Sí, de fet, aquí al Regne Unit crec que la xifra és que el 50% de l'educació universitària ve de fora. Per tant, és un gran negoci. Clar, cal pensar que aquí estem parlant sobretot de màsters, no? Aquí és on hi ha els calés, no? Quan això que dèiem, no? La majoria dels diners, doncs, sobretot a universitats de prestigi, venen dels estudiants. Clar, penseu que on es fan els grans diners és amb els màsters. Es calcula que clar, hi haurà una caiguda brutal del voltant d'un 30%, no? De la gent que anirà a la universitat, però es concentrarà sobretot en aquestes etapes, perquè un màster dura d'un a dos anys, amb molta gent ja enguany pràcticament, no? Li ha saltat en l'aire el màster, clar, ningú vol ara mateix pagar doncs, no sé, 40.000 lliures per un màster d'un any a la London School of Economics, quan saps que segurament doncs, o no el podràs fer o el faràs en situacions molt limitades.
Uh-huh. Jo, Antoni, tots dos teniu formació universitària àmplia, més enllà també de la carrera convencional dels 4 anys. Us ha servit aquesta formació universitària a l'hora després d'aplicar-la a la vida laboral o no? Serveix o no serveix la formació universitària?
Deixaré que el Toni digui primer, que aquí tinc una mica de...
Tens opinions contundents, no? Jo diria que sí. És que jo crec que a vegades la formació li donem massa pes... O esperem massa de la formació que rebem de la universitat. I m'explico, a la universitat es forma molt bé, però també hi ha altres qüestions que cal tenir en compte. La universitat també et fa canviar com a persona, fa que obtinguis unes relacions socials i també moltes vegades te'n fa donar doncs, d'allò que t'agrada i d'allò que no t'agrada. I només això ja és un coneixement doncs, que vas adquirint. No? Però no, en el meu cas, des que vaig decidir dedicar-me en aquest fantàstic món de les ciències polítiques, jo crec que sí, que tot el que he anat aprenent al llarg del camí, en algun moment o altre, m'ha servit de forma directa o indirecta.
I a tu, Ion?
És evident que totes les experiències serveixen, no? Però aquí, si mires les grans teories de per què serveix l'educació, no? que hi ha entre els economistes i els científics socials, la primera, segur que n'has sentit a parlar, és el que se'n diu el capital humà, no? És això que s'ho van inventar perquè ells tenien uns models econòmics que predeien, no?, com els països haurien de créixer, i però resulta que va, i els països pobres doncs, no han convergit amb nosaltres. Llavors, els van inventar que, clar, aquí el que faltava era el que se'n diu el capital humà, no? És un capital que no estem comptant i és l'educació. I sí que és veritat que si mires aquests països més pobres, veus que efectivament hi ha un efecte positiu de l'educació perquè doncs, alfabetitzar gent... alfabetitzar gent, és difícil aquesta paraula, doncs evidentment serveix. Ara, quan tu mires els països rics, això ja no està tan clar. I aquí és on entra una segona teoria, que és el que en anglès s'anomena el signaling, que vol dir que no és que la gent anem a l'educació superior per aprendre habilitats i que després aquestes habilitats creïn feines de qualitat, sinó que el que passa és que la gent necessitem que algú ens posi una marca que digui que nosaltres som millors que el del costat. Per tant, el que sí que és indubtable és que totes les estadístiques demostren que si tu vas a la universitat no només tens menor atur, sinó que hi ha una prima bastant significativa en els ingressos que tindràs a la feina. Però, clar, la pregunta és, això és perquè tu ets millor a la feina? L'evidència demostra que no. És a dir, s'aprèn molt més en el primer any a la feina que no pas doncs, en 4 anys a la universitat. No, de fet, l'evidència també diu que pràcticament tothom oblida tot el que aprèn. Van fer un estudi aquí al Regne Unit fa poc i resulta que els estudiants universitaris, a la seva primera setmana, ja havien oblidat el 40% del que havien après al batxillerat, el 40% a la primera setmana. Per tant, i crec que si tots pensem en això que deies tu ara, Roger, no? Vaig aprendre un munt de coses que no em van servir de res, doncs és evident que la realitat jo crec que ens demostra que aquest canal de no només és el signaling del prestigi universitari, és també, com deia el Toni, la gent que coneixes, no? Que també, per fer servir un altre anglicisme, és el networking, i a més, doncs també el fet de que la universitat ja selecciona en principi a gent que té doncs major tendència, no, a voler fer doncs diguem-ne activitats, no, de valor intel·lectual superior, però sobretot també selecciona gent que ja té els diners per anar a la universitat. I això és un dels grans problemes de la despesa universitària, no, que estem creant aquesta carrera armamentística sense fi, perquè fixa't que si tu la raó per la qual la gent està disposada a gastar diners en graus i màsters és per aprendre, llavors és veritat, aquests diners t'ajuden a tu, però també a la societat. Si en canvi pensem que la realitat està a l'altre costat, ens gastem tots aquests diners perquè per nosaltres individualment té sentit, perquè estem intentant prendre la feina al del costat, però socialment són recursos malgastats i que, a més, cada vegada, quan tothom té carreres, llavors, clar, tots som iguals, llavors ens hem de posar a fer màsters, i quan tothom té màsters ens hem de posar a fer postdocs, i quan tothom té postdocs ens hem d'anar a una universitat dels Estats Units per tenir aquesta marca de verdader prestigi. Per tant, s'ha d'anar una mica amb compte amb el valor que es dona a l'educació universitària, perquè crec que tots sabem, no només tots hem vist molta gent que va a la universitat i s'adorm o se'n va al bar, que tu dius, home, no té molt sentit, però sí que en té, però si penses que la gent el que vol és el títol, té tot el sentit del món, sinó que, a més, amb aquesta carrera estem beneficiant la gent que ja té diners. Per tant, jo amb això sóc bastant escèptic. No nego que, evidentment, per carreres acadèmiques la universitat és útil, però s'ha d'anar una mica amb compte. Jo crec que si ara amb el Covid, per exemple, no, féssim que tot el... O amb internet, no? Féssim que tot el coneixement fos gratuït, però no et donessin un títol, em sembla que pràcticament ningú es passaria 4 anys aprenent coses, mirant vídeos de professors.
I després una altra cosa, no, Ion? Perquè, per exemple, en el cas que tu i a mi ens afecta, que és el periodisme, hi ha 7 universitats a tot Catalunya que fan graus de periodisme. Després, amb determinades carreres, hi ha un excés de titulats pel mercat que tenim, no? I és evident que després del grau, per això després et venen el màster, et venen el postgrau, quan en realitat moltes vegades quan aprens de debò l'ofici és treballant, no? amb alguns sectors molt determinats.
És que crec que el periodisme és l'exemple perfecte del que he explicat, no? És a dir, a la carrera pràcticament no serveix de res. Jo no sé si recordaries una assignatura que es deia Estructures de la Comunicació Social 2. Jo encara vaig acabar la assignatura i encara no sabia de què anava. O sigui, és allò que...
Tu te'n recordes de l'agulla hipodèrmica?
No me'n recordo de l'agulla.
Mira, teories de la comunicació t'explicaven l'agulla hipodèrmica. I això és una cosa que no me'n recordava gens, però preparant avui l'espai, el Nil Via, que coordina aquesta secció i em fa el guió, me'n posava aquest apunt. És una teoria sorgida als anys 20 del segle passat que cavalca sobre la hipòtesi que els mitjans de comunicació envien missatges quasi imperceptibles a un públic massiu, de manera que el públic assumeix com a propis aquests missatges i els reprodueix d'una manera automatitzada, sense reflexió.
Molt útil. Una altra paraula que no sé si haureu sentit a parlar, que és l'efecte de pell d'ovella.
Em sona molt.
Que no té a veure amb la comunicació directament, però sí que és aquest estudi que han fet els economistes que diuen, home, si el que importa és l'educació, no? A mesura que avances anys en el grau, una persona que ha fet, posem, 3 anys de periodisme, hauria de tenir un valor en el mercat laboral similar a algú que n'ha fet 4, o com a mínim més similar a algú que n'ha fet 1, no? O n'ha fet 0. La realitat no és aquesta. La realitat és que quan et donen el títol o quan has fet els 4 anys, llavors és quan salta, no? la teva capacitat d'entrar al mercat laboral. I com tu dius, el periodisme demostra això. Tu una setmana treballant en un mitjà aprens molt més que en 4 anys, però estem tots fent màsters i fent coses perquè, clar, si no, tu no et pots distingir, no? No tens aquest signaling que fa que puguis entrar doncs al mercat laboral. Evidentment, si te'n vas a carreres més complexes com l'enginyeria, segurament t'ensenyen més coses útils, no ho negaré, jo he fet una d'aquestes carreres i és veritat, però també és cert que si et posessis a treballar com a, no, fent un, doncs un, com a becari, per exemple, no, durant 6 mesos, segurament aprendries molt més d'allò concret que has de saber fer, perquè al final la majoria d'aquestes feines no calcules ni un cosinus. Per tant, crec que aquí hi ha una mica de mitificació. No sé si... Segurament el Toni no està del tot d'acord amb mi, però jo ho deixo.
Va, Toni, remata-ho.
No, gens d'acord. Segurament depèn del grau, depèn dels professors, del professorat, depèn de moltes coses. Però en tot cas, hi ha una cosa que aquí cal reiterar, que és que sovint això que deies escapa ara de que hi ha masses graduats en comunicació, en periodisme, que també es pot pensar en ciències polítiques, no? Nosaltres, com a país, enviem cada any en el mercat 300 politòlegs, no? De mitjana. Necessitem tants politòlegs? Bé, aquesta pregunta no és tant de si necessitem tants, sinó sobretot, molt sovint, és una pregunta relacionada amb el tipus de mercat laboral que tenim. El problema no és que n'enviem molts, sovint. El problema és més aviat que aquesta gent els costa trobar feina en allò que realment volen fer.
Clar, Toni, però alerta, perquè si la teoria de que el que compta són les habilitats fos certa, aquesta gent, amb la seva capacitat intel·lectual superior, haurien de crear les feines, no?, que els hi permetin treballar del que volen. I, en canvi, la realitat no és aquesta. La realitat és que el mercat laboral genera demanda per certes feines i tu estàs lluitant per prendre-li una altra, no?, més que amb el teu intel·lecte superior avançant l'economia.
Clar, però això també hi hauria el debat de que si tu crees un capital humà que sigui capaç de crear aquestes feines a llarg termini, doncs acabaràs canviant el mercat laboral, no? En tot cas...
sí que tots seran politòlegs.
En tot cas, sí que és veritat que Catalunya té sobretot un problema en el mercat laboral, no? Bàsicament som una de les regions europees en què hi ha més sobreeducació. I això no és tant el fet de que molta gent estudia, que està bé que molta gent estudiï, sinó sobretot perquè el mercat laboral no absorbeix o no és capaç d'absorbir tota aquesta gent, doncs, amb estudis superiors que estem enviant cada any.
Ion Sindreu i Toni Rodon, ho hem de deixar aquí, posem el punt final perquè aviat arribaran les notícies. Per cert, Toni, la gespa de l'autònoma, Ion, sempre molt ben tallada, eh? Vull dir que anava bé per estirar-se i prendre el sol.
Sí, jo crec que és el principal atractiu de l'autònoma.
No, home, no diguis això perquè ara ens estarà escoltant el rector de l'autònoma i em vindrà a picar la cresta.
Amb raó.
No,
després de l'abraçada virtual que li hem fet al senyor de l'agulla hipodèrmica, em sembla que això hem passat a aquest nivell, eh?
Home, però vosaltres teníeu gespa, com a mínim, eh?
Sí. Se't va veure bastant al bar, eh? Tu, Toni, m'han dit.
Home, jo no em perdia mai la festa major de l'autònoma. Sempre hi era. Era una primera fila.
Sí, la gent anava a trompa a les 11 del matí.
és veritat. Ion Sindreu i Toni Rodon, una abraçada.
Que vagi bé.
El suplement amb Roger Escapa.